TV3 Ràdio. Informatiu Matí. Anselm López.
Bon dia, són les 8 del matí d'aquest dimecres, dia 29 d'octubre, dia en què fa just un any de la catàstrofe. Han passat 12 mesos d'ençà d'aquell dia en què van morir 237 persones, la majoria en terres valencianes, per mort d'una dana. Avui a Arabaixa es farà el funeral d'Estat, on es preveu l'assistència de prop de 800 persones, entre elles el president autonòmic, el president de la Generalitat, Carlos Mazón, a qui algunes associacions de víctimes li havien demanat que no hi assistís. L'oposició continua criticant la seva gestió d'aquell dia, mentre que ell reclama deixar enrere la confrontació. Tot d'una, repassam què va passar i quina és ara la situació. A l'informatiu Matí, però, també han volgut escoltar el testimoni de la Lluïsa Oliver, una professora manacorina, directora d'una escola pública, la d'Alfafà, que així recorda aquells dies posteriors a la dana.
La cuina, on estàvem acostumats a donar menjar milers, bueno, cada dia a cents de nins i nines, varen passar a donar menjar a mils de voluntaris. Les aules de l'alumnat varen convertir en dormitoris per voluntariat, per famílies que s'havien quedat sense casa i per tots els cossos de l'estat, bombers, homes, militars, xarxanxa, policia local, on se varen ubicar tots en el pavelló d'infantil.
Un any més tard, els infants encara pateixen les conseqüències de la tragèdia, per exemple, en retards en l'aprenentatge i amb por davant d'un fenomen tan natural com és la pluja. Tot d'una, ampliem la informació en una jornada en què també hi ha altres qüestions destacades. A la crònica dels tribunals coneixem més novetats sobre el judici per la mort d'un nadó que va ser llançat en un contenidor de Porto Cristo. Els metges que van atendre l'infant quan va arribar a l'Hospital de Llevant confirmen que tenia alguns signes vitals.
Un dia més, durant la sessió d'ahir, una de les claus del judici ha estat la de determinar si la nounada va néixer en vida o no. Els metges que l'atengueren varen assegurar que sí, que va néixer viva, tal com manté la fiscalia. Avui continua el judici.
I el judici que també continua és el de que s'està fent a l'Audiència Nacional a Madrid, on es jutja els presumptes jihadistes que el 2017 volien atemptar a Inca.
Des dels jutjats de la capital del Reguí han declarat de manera telemàtica que alguns d'aquests testimonis. Avui s'espera que s'asseguin al banc dels acusats els 6 detinguts. La Policia Nacional ha aportat material audiovisual considerat extremadament cruel de propaganda jihadista que va confiscar els acusats de formar un grup d'islamistes radicals a Mallorca.
El Consell de Mallorca atribueix les errades en l'adjudicació de les 654 places de lloguer turístic a problemes del sistema clave i a un altre programa informàtic de la institució.
El màxim responsable turístic, el conseller insular Martial Rodríguez, ha donat les explicacions en un ple extraordinari 24 hores després de suspendre l'adjudicació dels permisos turístics per segona vegada des del setembre. L'oposició en demana la seva dimissió.
I el govern manté que pot continuar amb la legislatura i diu que ho farà amb uns pressupostos per al 2026, tot i que de moment no té assegurats els suports.
Així descarta fer les mateixes passes que Extremadura, on s'han convocat eleccions anticipades. Ahir, Més per Mallorca va dir que votarà en contra del sostre de despesa presentat per l'executiu.
La Conselleria de Salut pagarà en un màxim de 3 mesos el retard existent en les dietes per a pacients i acompanyants traslladats a Mallorca des de la resta d'illes.
La consellera Manuela García s'ha compromès al ple del Parlament a posar al dia els pagaments, com dèiem, en un màxim de 3 mesos.
I en els esports, el Constància cau amb honor a la Copa del Rei contra el Girona. Magda Estelric, bon dia.
Bon dia. La primera eliminatòria de la Copa va començar ahir amb la derrota del Constància contra el Girona per 2-3 en un partit que es va decidir a la pròrroga. Un vespre per la història, el nou camp d'Inca, ple d'afició, que varen gaudir d'un partit de primera divisió en tots els sentits. Avui és el torn del Sant Jordi, del Poblense, de l'Eau d'Eivissa i del Mallorca. Els partits els podreu seguir a Betre Ràdio a partir de les 5. I avui també comença la Champions de Futbol Sala, a les 7:30, al Palau d'Esports de Sant Moix, el Palma Futsal jugui el primer partit de la main round contra l'Etol francès. I la selecció espanyola jugarà la final de la Nations League contra Alemanya després d'eliminar Suècia.
I pel que fa al temps, avui el cel estarà una mica més tapat. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, així és. De fet, avui ja han començat la jornada amb algunes pluges molt febles i de caràcter local entre les Pitiuses i també de forma encara més local, en el cas de Mallorca. I, de fet, esperant que al llarg d'aquesta jornada continuem amb un cel bastant tapat i també amb aquestes brusques de caràcter local que serviran com a preludi per unes precipitacions més importants que tindrem en vista demà. D'altra banda, el vent pel seu costat bufarà moderat. Ho farà també de component sud i això farà que el panorama marítim sigui més complicat al sud de les illes, mentre que al nord sí que tindrem unes condicions marítimes bastant més tranquil·les. I tot aquest panorama estarà acompanyat per una petita pujada de la temperatura màxima, esperant que els valors més elevats d'avui girin entre els 24 i els 26 graus aproximadament. Ara mateix tenim a les Pitiuses 18 graus a Santa Gertrudis i 20 a Sant Francesc. A Mallorca, 15 graus a Llubí, 16 a Sant Llorenç i 20 a Andratx. I a Menorca, 19 graus a Ferreries i 20 a Maó.
Així estan les Balears i el món quan són gairebé les 8 i 6 minuts del matí, amb Rafa Andrés al control tècnic i amb Cristina Bausà, Toni Escanelles i Caterina Bany a la redacció. Escoltau l'Informatiu Matí.
Informatiu Matí. IB3 Ràdio.
Avui fa just un any de la dana catastròfica que va provocar 237 morts i milers de ferits, la majoria a València, però també a Castella-La Manxa i Andalusia. 12 mesos després, avui hora baixa, els noms de les víctimes sonaran en el funeral d'Estat que es farà a la Ciutat de les Arts i les Ciències de València. Estarà presidit pels Reis i assistirà el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el president de la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón, qui ha confirmat la seva assistència, tot i que algunes associacions de víctimes havien demanat que no hi anés per la seva gestió el dia de les inundacions.
En total, s'hi preveu l'assistència d'unes 800 persones. Mazón ha demanat deixar de costat la confrontació.
En unos días tan difíciles como estos, todos deberíamos ser capaces de abandonar la confrontación, un fenómeno artificial que solo busca contaminar la conversación pública, que no aportan nada a la reconstrucción y solo añaden más duelo al duelo y más incertidumbre a la incertidumbre.
Paral·lelament, continuen les declaracions davant la jutgessa de Catarroja i aquest dimarts la cap del Servei de Coordinació de l'1-2 a la Comunitat Valenciana ha explicat que a les 18:35 hores del dia de la dana, la delegació del govern ja havia plantejat enviar l'alerta als mòbils per avisar la població de les inundacions. L'oposició critica l'actitud de Mazón. Agueda Micó, de Compromís, diu que el president de la Generalitat està acorralat per la investigació judicial sobre la gestió de la dana i el culpa directament del retard en l'enviament del missatge d'alerta al mòbil dels valencians.
Estamos ante una posible y cercana imputación del president de la Generalitat. La jueza de Catarroja está encontrando ya en su círculo muchos cambios de versiones. La sospecha se empieza a confirmar. Si realmente Mazón hubiera estado donde debería de estar, la alarma hubiera llegado a tiempo.
El PSOE, per la seva banda, puja un grau i també reclama a Alberto Núñez Feijóo que assumeixi les responsabilitats polítiques que li pertoquen, o deia la ministra de Ciència, Innovació i Universitats, la valenciana Diana Morant.
El señor Feijóo no aterriza hoy en la gestión de la dana. El señor Feijóo llegó el día 31, a la Comunidad Valenciana. Dijo que había estado permanentemente informado por el señor Mazón, cosa que sabemos que es mentira. Lo contradice incluso el registro de llamadas del señor Mazón.
Qui ja ha anunciat que no acudirà al funeral d'Estat és el líder de Vox, Santiago Abascal, qui no és la primera vegada que es desmarca d'un acte institucional. La portaveu de la formació, Pepa Millán, reparteix culpes en la gestió de la dana.
La ineptitud y la falta de capacidad del Mazón en València ha sido clara y manifiesta. Y también denunciamos el incumplimiento de la ley por parte del gobierno que tenía ese deber de auxilio y de socorro.
Un any després de les inundacions, tant el govern central com la Generalitat Valenciana han aprovat noves ajudes per als afectats.
Avui recordem els fets d'aquell dia 29 d'octubre de fa un any. Després d'aquest desastre, la vida va canviar per a més de 300.000 persones. Avui dia, tres persones continuen encara desaparegudes i s'estima que unes 80.000 pateixen trastorn per estrès posttraumàtic a la zona zero.
Tot es va capgirar el dia a dia de milers de famílies pel dol dels morts i també per les pèrdues materials. Avui les tasques de reconstrucció es noten sobretot en les infraestructures, però no tant en els edificis on encara queda molta feina per fer. Alguns s'han hagut d'enderrocar i d'altres s'intenten reconstruir. Es calcula que la riuada va afectar amb més o menys gravetat 11.228 habitatges i hi ha moltes famílies que encara no han pogut recuperar a casa seva. Avui hem recuperat veus com aquestes que a Ivetres els van recollir sobre el terreny.
Començar a escoltar socorro, ayuda, nos ahogamos, abrindos algun portal, por favor. I Pepa, Pepa, va ser la única de la finca que es va baixar en l'aigua per la cintura a obrir-les el portal a esta gent que necessitava salvar-se. I va acollir així a casa, no sé si seríem 15 persones, 20, no ho sé, tots així amuntonats.
Des dels carrers de Paiporta, passant pel polígon Ribarroja o vies de comunicació fins a l'entrada al pàrquing del centre comercial de Bonaire, Aldaia, també Sedaví, Paiporta, Catarroja, Xiva... De llavors ens han vist centenars d'imatges que ens sacsegen. També els testimonis que hem recuperat del nostre arxiu sonor.
Estàvem en casa, tingueren sort que se'n poguérem apujar al piso de dalt i s'han salvat. Ha entrat un metro i mig d'aigua dins de casa, no mos queda res, ni les portes, ni cuina, ni res, però poguérem eixir en després. I anàrem a Catarroja per a l'abuelo, que tingueren sort que feies la pujaren i matia al piso de dalt.
I els dies que varen venir després de la Dana en territori valencià es carregaren de solidaritat, de pales, graneres i de pals plans de fang.
Aquestes eren les tasques per retirar tot aquest fang perquè la força de l'aigua va deixar molts de danys materials que s'enfilen als prop de 17.800 milions d'euros. Perquè vos en faceu una idea de la devastació, més de 60.000 locals comercials van quedar destrossats, prop de 16.000 habitatges en ruïna, 115 centres educatius i desenes de centres de salut. El dolor sobre el terreny s'ha traduït en una resposta d'indignació al carrer. Fa gairebé 12 mesos que milers de persones surten al carrer cada mes per exigir la dimissió del president valencià Carlos Mazón. Enmig d'aquestes manifestacions, com dèiem, els jutjats han obert una causa judicial per la gestió de la Dana. Les querelles són principalment contra Mazón, l'exconsellera d'Interior Salomé Prades i l'exsecretari autonòmic d'Emergències Emilio Argüeso.
Escoltau l'informatiu matí. Ivetres Ràdio.
I no deixem els tribunals aquí a les Illes pel que fa al judici per la mort d'un nadó que va ser llançat a un contenidor a Porto Cristo. El fet de si va néixer en vida o no serà determinant en el veredicte. Un punt que ahir va ser objecte de debat a l'estrada mentre els metges que l'atengueren asseguren que va néixer viva, com manté la Fiscalia, la defensa continua assegurant que va ser un avortament natural.
La vista que continua avui jutja uns fets que varen passar el novembre de 2023 després de donar a llum una dona, una criatura de 27 setmanes que va ser llançat al fens per un familiar d'ella. Els facultatius que varen atendre la nounada quan va arribar a l'Hospital de Llevant confirmaren que va arribar amb alguns signes vitals.
Yo nunca vi que se moviera ni signos de vida. Lo único que encontramos fue que no había frialdad, sobre todo hacia la parte superior, todavía había calor.
Si no hagués estat així, explicaren, no hagués tingut sentit intentar reanimar-la durant mitja hora o 40 minuts. El pediatre de guàrdia que va atendre la nounada ha explicat davant del tribunal jurat les causes del traumatisme cranial que es va trobar al fetus.
Pienso que está relacionado con el parto, con alguna maniobra del parto, y lo otro es que se puede haber caído al piso si está pariendo de pie, se cayó.
També va declarar la ginecòloga que va atendre la mare dos dies abans dels fets a urgències de l'Hospital de Manacor. Va confirmar que estava de 25 setmanes, però que la Lota no sabia que estava embarassada.
El judici continua avui a l'Audiència Provincial i al llarg de tota la setmana. La declaració dels acusats, que han demanat ser interrogats en darrer lloc, s'espera per a demà passat. La mare i el conco de l'infant s'enfronten a una pena de presó permanent revisable pel delicte d'assassinat. I també avui continua a l'Audiència Nacional a Madrid. el judici contra els presumptes jihadistes que el 2017 volien atemptar presumptament a Inca. Des dels jutjats de la capital del Reguer han declarat telemàticament algun dels testimonis. Avui s'espera que s'asseguin al banc dels acusats els 6 detinguts. La Policia Nacional ha aportat material audiovisual considerat extremadament cruel de propaganda jihadista. El van confiscar els acusats de formar un grup d'islamistes radicals a Mallorca.
Justament part d'aquest material audiovisual que els detinguts tenien en el seu poder o que havien de fer publicat en xarxes socials com Facebook i YouTube va ser analitzat ahir mateix en un seu judicial. A part del testimoni de diversos policies, també es van aportar les conclusions dels controls policials l'abril de 2017. De fet, els agents vigilaren els detinguts al parc del Serralt de les Monges d'Inca i després van escorcollar el domicili d'Abderrahman Farik en un viver de plantes de Binissalem. Així s'ha expressat un dels agents de la Policia Nacional que participà en aquests escorcolls.
¿Había en la casa algún signo de, quiero decirle, relacionado con terrorismo? ¿Algún elemento explosivo? ¿Algún plano? ¿Algo relacionado con la inminencia de algún tipo de acto violento?
Concretamente lo que usted está diciendo no había nada, parece no.
I amics i familiars dels acusats han negat la radicalització dels acusats a favor de l'Estat Islàmic i que s'adoctrinàs en la jihad a infants a la mesquita de la capital del Reguer.
I a la crònica dels tribunals també destacam que l'exgerent del PSOE, Mariano Moreno, i una treballadora de la Secretaria d'Organització del Partit declaren avui com a testimonis pel cas Koldo al Tribunal Suprem. El jutge Leopoldo Puente els va citar a declarar després que el darrer informe de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil, l'UCO, detectar els pagaments en efectiu per part dels socialistes a l'exministre José Luis Ábalos i el seu exassessor Koldo García. Són les 8 i 16 minuts. La manifestació convocada ahir a Palma en rebuig a l'assetjament escolar va fer que algunes persones, tant víctimes joves com mares, compartissin alguns testimonis. Descriuen anys i anys d'agressions i vexacions i, sobretot, d'una gran solitud.
Llevo desde primero de primaria sufriendo bullying por unas niñas que se metían conmigo por mi físico, por cómo era, por todo en general. Estuvimos años, mi madre y yo, denunciando al colegio, hablando con los profesores. Y nada, no querían activar el protocolo de bullying.
Me intento suicidar muchas veces, espero que nadie tenga que pasar por eso, pero nunca hicieron nada, sabía lo que me pasaba, me iban llevando en clase, me iban a llevar con cortes, nunca hicieron nada. He estado mal toda mi puta vida, nunca hicieron nada.
La concentració era en record de Sandra Peña, la nina de 14 anys que es va llevar la vida a Sevilla per un possible cas de bullying. Més d'un centenar de persones, sobretot estudiants i també algunes mares, ha mostrat el rebuig amb una gran pancarta on es podia llegir «Sandra, no t'oblidam, Carme Moreno».
Un centenar de persones s'ha concentrat a la plaça de les Columnes de Palma i ha arribat a peu fins a plaça Espanya. Entre els manifestants, joves procedents d'instituts de Palma i també alguns d'instituts com el de Felanitx i Campos, és la portaveu del col·lectiu Marta Jiménez.
Que es un caso que debería mover a España, es un caso que decir, estamos permitiendo esto, estamos, la gente debería salir a la calle, se viene a hacer huelgas, es una niña, sigue siendo una niña, son 14 años, no ha vivido nada, solamente ha vivido acosos, los últimos días de su vida habrán sido horribles.
Jiménez s'ha mostrat crítica amb els centres educatius que per un costat diu fomenten campanyes en contra de l'assetjament escolar, però diu que després no actuen en contundència quan es troben davant un cas.
A partir del curs que ve, precisament, Educació ampliarà a 5è i a 6è de primària la presència de psicòlegs als centres per prevenir i detectar casos d'assetjament escolar. Uns casos que s'han més que duplicat en 8 anys a les Balears. L'increment, segons el conseller d'Educació, Antoni Vera, no és fruit de més violència, sinó de més capacitat de detecció.
És una passa decisiva per fer una prevenció més primerenca, per detectar malestars emocionals abans que es cronifiquin i per donar resposta immediata a situacions de vulnerabilitat.
Escoltau l'informatiu matí d'IB3 Ràdio.
Soy Loles León. Si tienes un piso en propiedad y más de 70 años, con la renta vitalicia de Vitarrenta, recibes un dinero sin moverte de casa. Llama gratis al 91-197-1700. Vitarrenta, tu vida con más rentas.
A IB3 Ràdio tu tens el poder d'escollir. Avui, doble programació.
a partir de les 5 del capvespre. Escolta la programació habitual per IB3 Ràdio 2 al web i a l'aplicació del mòbil. I a la FM, tota l'actualitat esportiva minut a minut amb la transmissió de l'equip d'esports d'IB3 Ràdio. Doble programació, doble oferta de la ràdio pública. I si ho vols tot, IB3 Ràdio a la carta. L'actualitat minut a minut a IB3 Ràdio.
Són les 8 i 20 minuts per la mare de la política perquè el vicepresident econòmic, Toni Costa, ha seguit amb la ronda de contactes amb els grups parlamentaris per aconseguir suports al sostre de despesa. És una passa indispensable per poder elaborar els pressupostos per a l'any que ve. Aquest dimarts, però, a diferència dels primers contactes, s'ha trobat amb el no rotund del líder de Més per Mallorca, Lluís Apesteguía. No confia en el govern i no vol facilitar el camí a uns nous pressupostos de PP i Vox.
Ja us ho he dit, és a dir, si vosaltres voleu recuperar la confiança per començar a negociar amb nosaltres o denunciar que no doneu suport a la derogació de la llei de memòria democràtica, i a partir d'aquí començaríem un diàleg, que la veritat és que és difícil que se produeixi perquè les diferències, per exemple, en matèria fiscal, són notòries.
Les negociacions del govern amb els grups parlamentaris per aprovar un sostre de despesa han sobrevolat tot el ple del Parlament, sobretot durant la sessió de control, que ha estat plena de retrets per la gestió de les diferents àrees, sobretot sanitat i mobilitat.
L'equip de govern de Marga Proens i també la presidenta han reiterat la seva intenció de seguir governat amb un pressupostos nous per l'any 2026, tot i que de moment no tenen prou vots per tirar endavant aquest compte. Proens, en el cara a cara amb el portaveu del PSC, Iago Negreola, ha brevetjat de la seva gestió.
Para estar en la oposición no sé qué lo que tengo que tener. Lo que sé es que un presidente lo que tiene que tener es capacidad de gestión y ustedes y su gobierno no la tienen. Lo que sé es que están de lo que ha dicho algún voto nuestro necesita y tiene a favor para poder cumplir todo lo que está diciendo.
Señor Negreola, per fer oposició a un requisit bàsic, que és tenir credibilitat. I vostè ni té credibilitat ni pot fer oposició. Miri, jo estic profundament orgullosa dels serveis públics d'aquesta comunitat autònoma, dels serveis públics que vostès varen retear en aquesta comunitat autònoma, dels sous públics que vostès varen retear, perquè ho torno a dir, vostès són el partit contra la gent, també contra els treballadors públics d'aquesta comunitat autònoma.
Entre els projectes que vol executar Proens, hi ha el tren a Llucmajor, el Cúdia, a més del de Llevant. Precisament aquest trajecte s'ha oferit el portaveu de Més per Mallorca, Lluís Apesteguía.
En 20 dies hem aconseguit que el ministre se comprometi públicament en el Congrés en aquestes obres. Però amb una reunió privada, senyora presidenta, mos diuen que des de maig esperen notícies seves, que no els hi han enviat informació. Menteix el ministre o menteixen vostès?
En aquests moments encara tot pot passar en el govern d'Espanya, ni una foto amb el senyor Puente, ni un tuit té caràcter oficial en el BOE. Fets i no paraules, fets i no fotos.
I també sobre mobilitat ha interpel·lat la presidenta de la portaveu de Vox, Manuela Cañadas. L'anunciat era sobre cotxes de lloguer, però ha derivat en migració.
¿De qué sirve cerrar la puerta a los vehículos de ciudadanos españoles y poner un impuesto a los de alquiler sin afrontar la realidad de una presión poblacional disparada por el crecimiento de la población balear y del resultado de la propia política de inmigración?
Però ens li ha recordat que les competències són del Consells Insulars i que el govern està mirant de fomentar l'ús del transport públic.
Són les 8 i 23 minuts i a la crònica estatal Junts per Catalunya obre avui la consulta als prop de 6.500 afiliats per saber si estan d'acord amb la ruptura amb el PSOE que va anunciar aquest dilluns Carles Puigdemont des de Perpinyà. Tenen de temps fins demà hora baixa per contestar i els resultats els coneixerem divendres. Tot això quan la decisió de la cúpula del partit independentista marca l'actualitat política en plan estatal. De fet, el canvi de posicionament ja ha permès que dues iniciatives del Partit Popular hagin sortit endavant al Congrés.
La Cambra Baixa ha admès finalment a tràmit una proposició de llei del Partit Popular sobre la Fiscalia gràcies a l'abstenció de Junts. També han permès aprovar diversos punts d'una moció dels populars en què insten el govern espanyol a prendre mesures sobre immigració. Els postconvergents, però, afirmen que no van de la mà dels d'Alberto Núñez Feijóo. Són declaracions a TV3 del secretari general de la formació catalana, Jordi Turull.
Nosaltres amb el senyor Feijóo no anem ni a la cantonada. Per què? Perquè algú que en un tema tan sensible com és el tema de la llengua, que és nervi de la nació, el que s'ha dedicat és a boicotejar activament doncs, aquesta qüestió, nosaltres amb aquesta persona, abans ho he dit, escolti, el PSOE ha suspès assignatures, però és que aquests senyors han de repetir curs.
Mentrestant, el govern espanyol es mostren tranquils, però el ministre de Justícia, Félix Bolaños, reconeix la complexitat.
Pero lo cierto es que es lo que votaron los españoles y las españolas, y por tanto ese Congreso responde a la pluralidad de nuestro país. ¿Qué vamos a hacer? Lo mismo que hemos hecho en la primera mitad de la legislatura y lo mismo que llevamos haciendo desde 2018. Trabajar, dialogar, esforzarnos por encontrar acuerdos con fuerzas parlamentarias para conseguir mayorías y sacar adelante la agenda legislativa del Gobierno.
Així arribam a les 8 i 25 minuts, ara als esports.
Informatiu matí. Esports.
El Constància cau amb Bonó a la Copa del Rei contra el Girona. Magda Estelric, bon dia.
Bon dia. La primera eliminatòria de la Copa del Rei va començar ahir amb la derrota del Constància contra el Girona per 2-3 en un partit que es va decidir a la pròrroga. Un vespre per la història, el nou camp d'Inca, ple d'aficionats que varen gaudir d'un partit de primera divisió en tots els sentits. Estuani va avançar el Girona al minut 39, però un gran gol de Joan Socias al 77 i una gran aturada de Pau Seguí van endur el partit a la pròrroga. Els de Guia en Llaneres varen mantenir-se amb opcions fins pràcticament al final. A la primera part de la pròrroga, Sigankov va marcar l'1-2 pel Girona i a l'inici de la segona Benat va fer el tercer davant un Constància que acusava el cansament. Tot i així, Lluc Jardí encara va marcar el segon pels inquers i va sumar-se al gran partit que va fer l'equip de tercera. És l'entrenador del Constància, Guillem Llaneres.
Sobretot, orgull de l'equip, crec que han donat el nostre 100% i a damunt el nostre 100% ha fet exigint el Girona, no sé si el seu 100%, però el que segur és que ha hagut de treure tota la tralla que tenia en el banca reservada per poder girar l'eliminatori. Crec que poder empatar a un partit a 90 minuts amb un equip d'aquestes dimensions per a nosaltres és un miracle. És un miracle. Els jugadors han estat molt bé. Hi ha hagut jugadors que han fet un autèntic partidàs, però a nivell de primera divisió.
I avui qui viurà una nit per la història és el Sant Jordi. L'equip mallorquí rep l'Osasuna a les 7 de l'hora baixa. El partit es jugarà som mal ferit i el tècnic Ivan Oliver transmet la il·lusió de tota la plantilla per afrontar el partit de Copa contra un primera divisió.
La veritat que fa il·lusió. Un equip de primera divisió, jugant contra un equip de divisió o no, on nosaltres intentem posar-li el més difícil possible per poder intentar passar, o almenys tenir opcions de ser el primer equip d'aquest tip de categoria que pugui eliminar un equip de primera divisió, i dins d'això, pues, nosaltres anirem a mort.
Abans a les 6 el Poblense rep el Sabadell de primera federació, l'equip de Sa Pobla, que és segon del seu grup de segona ref, i arriba en molt bona forma al partit de Copa. És l'entrenador del Poblense, Òscar Troya.
Bueno, al final es todo positivo, ¿no? Yo creo que nos enfrentamos a un grandísimo rival en una competición que nos hace muchísima ilusión. Entonces, un partido también es en San Pobla, que es especial para nosotros, que al final nuestro campo, pues, para nosotros siempre lo utilizamos como ese factor motivante y nada, yo creo que tiene todos los ingredientes perfectos para intentar hacer sacar nuestra mejor versión e intentar pasar a la eliminatoria, que es lo que queremos.
I a les 8 serà el torn del Mallorca, que visita el Sant Just, equip de la Lliga Elite Catalana, que tampoc no pot jugar al seu camp i ho farà a l'Hospitalet. El tècnic del Mallorca, Jago Barrasate, recupera Toni Lato, però deixa fora de la convocatòria el lesionat Maraix Cumbula i per descans Raíllo Mójica i Leo Román.
Hemos hecho lo que tenemos que hacer, analizar al rival como si fuese un partido de liga, respetarlo al máximo y a partir de ahí jugar un partido con mucha seriedad para intentar pasar. Es una ronda que aquí lo sabéis bien, que genera mucha ilusión y para tener un recorrido largo en esta Copa primero hay que pasar estos partidos.
I a les 9 del vespre l'UD Eivissa visita el camp del Quintanar del Rei, equip de segona ref, l'entrenador de l'UD, Miguel Álvarez.
Estamos preparando el partido como si fuera el más importante porque es el más inminente, independientemente del rival que sea y de cómo esté clasificado, porque se pierden las diferencias en estos partidos de Copa del Rei.
I demà l'Atlètic Balear rep el Nàstic de Tarragona a les 7:30. Tots aquest partit de Copa del Rei els podreu seguir en directe i Ivetres Ràdio avui a partir de les 5 amb una edició especial d'Espostres en Joc. I la selecció espanyola jugarà a la final de la Lliga de les Nacions després de guanyar Suècia a les semifinals. Ahir el partit de tornada, un gol d'Alexia Putellas va deixar el resultat global de 5-0. Les mallorquines Queta Coll i Mariona Quildentei varen jugar d'inici i Lucía Corrales va substituir al minut 75 a Olga Carmona. A la final s'enfrontarà Alemanya i et jugarà a doble partit, l'anada dia 28 de novembre i la tornada dia 2 de desembre al camp de l'Atlètic de Madrid. I avui comença la Champions de Futbol Sala, a les 7:30 al Palau d'Esports de Somoix. El Palma juga el primer partit de la main round contra l'Étoile francès. Els mallorquins defensen el títol que han guanyat les tres darreres edicions. Sentim el jugador, Mario Ribillos.
Sabemos que el partido de miércoles va a ser vital contra los franceses, porque va a marcar un antes y un después de cara a si queremos conseguir el primer puesto y jugarnos el primer puesto a priori sobre el papel contra Semey. Pero ya sabemos que aquí en Champions todo el mundo vuela y no va a ser nada fácil, entonces hay que pensar en el partido de miércoles y como si fuese una final.
I també en futbol sala, el Lluís i Fred d'Eivissa hi va ser jornada de Copa del Rei, victòria dels pitiusos de segona divisió a la pista de l'Hospitalet de segona B per 3-7. El pròxim rival ara ja sí a la segona fase de la Copa serà en primera divisió. I en tenis, Jaume Amunt ha estat eliminat del Masters 1000 de París després de perdre a la primera ronda contra Daniil Medvedev per 6-1 i 6-3.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Són les 8:30, moment de repassar quines seran les claus d'aquest dimecres. Avui es compleix un any de la Dana en què varen morir 237 persones, la majoria en terres valencianes.
I avui a hora baixa es farà el funeral d'estat a València, on es preveu l'assistència de prop de 800 persones. Una d'elles serà el president de la Generalitat, Carlos Mazón, malgrat que algunes associacions de víctimes li havien demanat que no hi assistís.
I avui continua l'Audiència Nacional el judici contra els presumptes jihadistes que el 2017 volien atemptar a Inca. També el de la mort del nadó que va ser llançat en un contenidor a Porto Cristo.
Durant la darrera sessió, els metges que van atendre l'infant a l'Hospital de Llevant confirmen que va arribar amb alguns signes vitals i, per tant, asseguren que van néixer viva, tal com manté la Fiscalia.
A les 8:45 minuts serà el torn de la informació de cada illa amb les desconnexions insulars. A Mallorca, el conseller insular de Turisme, Marcial Rodríguez, defensa la seva gestió. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. Rodríguez ha comparegut en un ple extraordinari al Consell a petició del PSIB i atribuït la suspensió de places de lloguer turístic a problemes informàtics, concretament a un del sistema Clave i un altre de la mateixa plataforma del Consell. A més, aposta per un model de revaloració sense augmentar el nombre de places.
I l'Ajuntament d'Eivissa valora prohibir les party boats, com ja passa a Calvià i a la zona del passeig marítim de Palma. Seria a partir de la pròxima temporada. Elena Gregori, bon dia.
Bon dia. L'alcalde de la capital, Eivissenca, assegura que aquestes festes flotants no són el model turístic que es vol per a la ciutat. Rafa Triguero diu que suposen una pressió per al litoral i més col·lapse. A més, asseguren que provoquen problemes de mobilitat, generen residus i són usuaris de fe, diu, de poca consciència social. Es plantegen que Eivissa sigui un dels primers municipis de Balears a restringir-ho completament després de Calvià i a la zona del passeig marítim de Palma.
I a Menorca, el geriàtric de Sant Lluís viu una situació límit. Cada cop hi ha més usuaris dependents i menys personal per atendre'ls. Etzel Camarasa, bon dia.
Bon dia. Aquesta situació ha fet disparar les queixes. Familiars i dels usuaris s'han mobilitzat ja per denunciar el tracte i el servei deficient que presta la nova empresa gestora. La residència acull un 90% més de persones, mentre la plantilla amb prou feines ha pujat un 20%. També els treballadors demanen més recursos, la higiene dels residents, diuen, s'ha deixat de banda i l'alimentació és de pitjor qualitat i deficient. L'Ajuntament admet la situació i valora incrementar l'aportació a l'empresa perquè miri de contractar més personal.
I avui dedicam l'entrevista a parlar sobre el tema del dia, la Dana de València, que fa un any.
Escoltau l'informatiu matí, IB3 Ràdio.
El 29 d'octubre del 2024 va ser un dia tràgic a València, un dia com avui, de fa 12 mesos, es va produir la Dana catastròfica. Això va ser a l'hora baixa i just el dia següent, en aquesta hora, vos contàvem en directe quines eren les conseqüències. I una de les persones amb qui vam parlar aquell dia va ser David Chordà, és periodista del Gira Ràdio. Bon dia, David.
Bon dia.
Perquè vos en faceu una idea, Alzira és la capital de la Ribera Alta, una comarca que va patir alguns dels efectes de les inundacions, però no les més greus. L'epicentre, per dir-ho d'alguna manera, va ser a l'Horta Sud, que és més a prop de la ciutat de València. Allà, municipis com Paiporta o Catarroja, és on hi va haver més morts. Però, com dèiem, a la Ribera Alta també hi va haver algunes conseqüències d'aquestes inundacions. David, com recordes aquell dia?
Doncs un dia complicat, dur, així a la nostra emissora, al Cira Ràdio, també estiguem fent seguiment, perquè ja des de primeres hores del matí d'eixer 29 d'octubre, amb l'alerta roja, hi havia possibilitat que el Cira s'inundara, ja que és, ha sigut molt habitual al llarg dels segles, i estàvem veient com les poblacions veïnes, Pobla Llarga, Castelló, Catadau i la zona del Marquesat, al nord de la nostra ciutat, ja estaven patint diverses inundacions, no del riu Magre, no del barranc del Pollo, però sí per aquestes fortes pluges que estaven assolint aquestes localitats. Després, així, a les 3 de la vesprada, va caure una ploguda ben forta que podia començar a anunciar el que podia vindre per la vesprada, i malauradament ja a partir de les 6 és quan foren aquestes hores fatídiques que afectaren, en este cas, a la veïna població d'Algemesí, que la tenim a 4 quilòmetres a l'altra banda del riu Xúquer, i també afecta al llarg de les hores a la zona nord de la nostra ciutat, al polígon, a un dels polígons industrials de la zona nord, també a una part de la nostra ciutat, però afortunadament per als alcirenys sense cap mort, sí amb danys materials, però afortunadament sense les conseqüències que han tingut en altres poblacions.
Recordeu quan vau començar a sentir, a rebre notícies de com de complicada era la situació a zones com l'Horta Sud, quan vau començar a sospitar que seria molt greu allò que estava passant?
Clar, gràcies a l'actuació de la nostra televisió autonòmica, a punt, doncs, estàvem informats des de tot el dia. Qui diu que no tenia informació és que no utilitzava tots els canals, s'entrava, sembla que sols, en algun determinat, perquè hi havia completa informació, i ja per la vesprada, hora baixa, és quan, a partir d'aixes 5 de la vesprada, ja veiem que a la part de Xiva i com anava arribant a la zona de l'Horta, doncs ja s'anava complicant la situació. La pregunta era a veure com, en este cas, arribaria fins a la Ribera Alta, que va succeir. En els casos parlava del Gemesí i també de l'Alcúdia, de Carlet especialment, i de Guadassuar, que foren especialment afectades.
Com viu la població aquest aniversari? Es nota que se'n parla més a mesura que s'acosta la data?
Malauradament ha sigut una conversa contínua, no tant així a la nostra ciutat, sí en altres poblacions. Per exemple, ara en els últims episodis que hem tingut de pluges a principi de mes, a la veïna localitat d'Algemesí, ja s'han anat acostumant al que és molt habitual així a la nostra ciutat, que és posar els cotxes en alt, i sobretot allí l'aport que tenen, al igual que en la zona zero, la zona de l'Horta Sud, és l'estat del clavegueram, que durant moltes setmanes estiguérem, que també vas participar ajudant a diverses poblacions, llançant eixe fang als diferents clavegueram, i quan s'ha endurit ha fet una pedra que ha anat embossant totes eixes canalitzacions, i per la qual cosa feia pensar que l'aigua que pogués vindre en aquestes pluges, doncs, que regolfara i que tornara, no en aquella intensitat, però sí que tornarà a causar problemes, ja que després de 12 mesos, encara hi ha multitud d'ascensors, de garatges que no estan arreglats i que no permeten a la gent, sobretot a la més necessitada, la més dependent, tornar a la seva vida habitual.
Clar, deu que al Gira en concret ja hi havia algunes experiències prèvies amb inundacions, per tant, tal vegada part de la població era més conscient de que poden passar aquestes coses. De totes maneres, quan hi ha avisos de tempestes, com és molt habitual a finals d'estiu i a principis de tardor, com sempre passa a la Mediterrània, ara tal vegada passa més, què ha canviat? Potser poblacions on no hi havia tanta consciència, hi ha més por ara quan s'acosten aquest tipus d'avisos?
Totalment, totalment. Així, en aquest pique que hi ha entre poblacions, els algemesinencs es burlaven dels alcirenys de quan pujaven més cotxes a la zona de muntanya, que sí que tenim, o a la carretera general, que està més alta que els barrancs i que el riu Xúquer. I clar, ara se n'han adonat que cal tindre molta precaució perquè a tots ens pot afectar, i és el que estan fent. Estan sent molt més previsors, alçant sempre tots els utensilis, tots els mobles que puguen tindre en plantes baixes, posant-los a bon recaut, moltes més preocupacions de les que teníem fins al moment.
Un any després, a les zones més afectades, la vida es va normalitzant o encara queda molt?
Encara queda, però jo que tinc una altra vessant festera de moros i cristians, per exemple, conec moltes poblacions d'allí de la zona zero i he vist com han anat, doncs, aquestes festivitats, per exemple, pues, anant revitalitzant-les, per supost, també les falles, d'una manera més humil, però sí que la gent ha volgut tornar a la vida, tornar a disfrutar. Va ser un episodi que ha causat 230 situacions duríssimes en la població de la Comunitat Valenciana, més a banda els dos de Castella-La Mancha i una Andalusia, doncs que bueno, que la vida ha de continuar i van refent-se. Conec de casos d'amics que perderen sa casa sencera, veieren com era arrasada completament, que únicament quedaven dos parets, i ara doncs van reflectint com van refent la vida, com van refent la casa, i si una situació duríssima, doncs que clar, arribar al seu punt culmen en la 12a manifestació, cada una mensual, que s'ha realitzat a la província, a la nostra primera, al Cap i Casal, a la capital del Túria, a València, també en algunes altres localitats, i que tingué el culmen en eixa manifestació el passat dissabte, on 50.000 persones demanaven presó, en este cas, per al president autonòmic, i també, per altra banda, que no acudisca esta vesprada, esta hora baixa, a les 6, al funeral d'estat que tindrà lloc a la Ciutat de les Arts i les Ciències.
David Chordà, periodista del Gira Ràdio, moltes gràcies per atendre aquesta telefonada d'IB3 Ràdio.
Un autèntic plaer.
Iberia Express, la aerolínea más puntual de Europa, ofrece a sus clientes residentes la mejor conectividad con Madrid, un excelente servicio y los precios más competitivos. Desde 10 euros comprando en iberiaexpress.com.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en casa nova allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Sempre les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. De dilluns a divendres a les 9.
I un dijous més arriba el moment de passar a consulta amb el nostre manescal Manu Ruiz.
Marta Garau et posa al dia.
Com en el cas de tomans, quan arribes a primavera també arriben ses al·lèrgies.
Són més comunes, s'ha de ser processionari.
Els animals, sí, perquè picou de mantenir.
El dia.
Un border collie.
Té el nom Teix i té 6 mesos i s'ha perdut a la zona de Porto el Sec a Veneta.
I IB3 Ràdio.
I d'avui, i gràcies a aquest programa, podem dir que hem trobat en Teix.
Bravo!
Propietaris de cans, mossos i lloros de Balears. Aquí és el vostre espai.
El dia, amb Marta Grau i Jaume Noguera.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Són les 8:42. Parlàvem fa només uns minuts amb el periodista David Chordà sobre el tema del dia, que és aquest any de la Dana de València, i avui ens volem fixar sobretot i també en unes ferides que no es veuen però se senten ben endins. El trauma de la Dana un any després, més del 30% dels infants afectats sent por davant d'una cosa tan natural com és la pluja. Així ho constata un informe de Save the Children i la Universitat de València. D'aquestes cicatrius invisibles n'ha parlat Caterina Bany amb una professora mallorquina que fa més de 20 anys que viu i treballa a València.
Així és, en Salmes, na Lluïsa Oliver, que és de Manacor, directora de l'escola pública, en aquest cas la fila d'Alfafarre, un centre educatiu que també va patir de valenta les inundacions d'ara fa 12 mesos. Escoltau bé com la mestra explica les ferides emocionals de la Dana.
Pareix que tot va bé, però quan s'anigula, tu veus com a un nen de 5 anys, de vora tu, comença ja fa por, comença a plorar i comença a tenir un estat d'ansietat. I dius, ostres, això no està curat, això no passa. I què feim? Feim molta feina. Ha vingut, vull dir, han tingut molta ajuda a nivell emocional.
Molta ajuda a nivell emocional, diu una Llucia, pocs dies després del desastre. Aquesta escola va esdevenir, de fet, tot un punt logístic de tota la contrada. La Lluïsa va passar de semestre, de fet, a coordinar les tasques d'ajuda humanitària similars, perquè us en faceu una idea, un hospital de campanya.
Nosaltres aquí rebíem trailers i camions de menjar, se descarregava, se seleccionava, s'embolsava i se feien bosses de primera necessitat per la gent. Vàrem muntar una drogueria a la sala de profes, de mestres, per això, no? Tot el material que rebien de neteja, productes de desinfecció, graneres, botes...
I els pitjors recorden a Llucia?
El darrer record... i crec que dels pitjors de la meva vida, a sentir a la meva companyera d'aquí de l'escola quan vaig poder contactar, les seves úniques paraules van ser: Lluïsa, te deix, te penys, perquè el cotxe se me'n va i no sé què passarà. I no vaig saber res d'ella fins 48 hores després.
Per sort, finalment van sobreviure, però avança uns minuts de molta incertesa. Així arribarem a les 8:45 minuts, ara les edicions insulars de l'Informatiu Matí.
IB3 Ràdio, Informatiu Matí. Edició Mallorca. Guillermo Ortega.
Són les 8:45 minuts. Bon dia. El Consell Insular de Turisme defensa la seva gestió. Marcial Rodríguez ha comparegut en un ple extraordinari al Consell de Mallorca a petició del PSIP i atribuï la suspensió de places de lloguer turístic a problemes informàtics, concretament a un del sistema de clave i un altre de la mateixa plataforma del Consell. A més, aposta per un model de revaloració sense augmentar el nombre de places. Tot d'una, en parlant d'aquesta i altres qüestions, abans, però, volem saber com es circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit, Marc Rutor. Bon dia.
Hola, molt bon dia. En aquestes hores, certes accions importants a la via de cintura, sobretot entre Son Castelló i el camí blau. En tot el sentit, també trànsit dens a l'autopista d'Inca, des del pont d'Inca fins a l'enllaç amb la via de cintura. A més, retencions a la carretera de Manacor en circulació lenta cap a Palma. La resta d'autopistes presenten un trànsit més fluid. Això és tot per ara. Molt bon dia.
Gràcies, Marc. En Facundo Tenagli, el control tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
L'actualitat de Mallorca a l'Informatiu Matí. Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Comença la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenari amb el millor de la nostra terra i per donar suport als productors i a la indústria agroalimentària d'aquí. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 60. Consulta tota la informació a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears. Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
Ho dèiem al començament. Del Consell Insular de Turisme, Marcial Rodríguez ha comparegut en un ple extraordinari al Consell Insular a petició del PSIP per donar explicacions sobre la gestió del seu departament i sobre els processos fallits en l'adjudicació de 654 places de lloguer turístic. Olivia Navarro, bon dia.
Bon dia. Rodríguez ha defensat la suspensió de places i ho ha retribuït a problemes informàtics, un del sistema clave i un altre de la mateixa plataforma del Consell. A més, aposta per un model de revaloració sense augmentar el nombre de places enfront del que més quantitat heredat, diu, de l'anterior equip de govern.
Lo que estamos haciendo es, alineados con ese decreto, es gestionar las plazas que ya tienen derecho adquirido en el territorio, que están en esos almacenes que ustedes nos dejaron. Las convocatorias abiertas nos permiten coger esas mismas plazas que han sido dadas de baja administrativamente y reasignarlas a proyectos que sí aportan valor, como una rehabilitación, recuperación del patrimonio, mejoras de categoría, productos turísticos sostenibles.
El Partit Socialista ha demanat la seva compareixença per exigir comptes sobre la gestió. La seva portaveu, Catalina Cladera, ha reclamat al president del Consell, Llorenç Galmés, la destitució de Rodríguez després d'una compareixença que confirma, diu, una gestió incompetent.
Avui ha fet una compareixença on l'hem vist perdut, sense programa, sense equip, sense rumb i sense suport. Tant vostè com la senyora Riera els diria una cosa. Els aguanten a sa cadira, però ningú els aguanta. Senyor Galmés, vostè és un covard i incompetent per seguir tenint un conseller que no li està fent sa gestió que toca d'una competència que hauria de brillar al Consell de Mallorca per moltes excuses i pegues que posi de com se va trobar sa gestió.
En la mateixa línia s'ha mostrat la portaveu de Més per Mallorca, Catalina Inés, per allò que ha denunciat la mala gestió de Rodríguez i ha reclamat mesures urgents per posar límits al creixement turístic.
És un fracàs estrepitós i de mala gestió. I això li diu la gent que ho ha sol·licitat, el sector. Perquè per Més per Mallorca el que li tornem a demanar avui és que anul·li aquestes places, les doni de baixa definitivament.
El portaveu de proposta per les Illes, Toni Sales, ha insistit en el fet d'ensopegar fins a 3 vegades en la mateixa pedra i ha reclamat respecte per al sector vacacional.
No 2, sinó 3 vegades han treballat en la mateixa pedra. I si no ho fan per amor, al manco hi posin un pot d'interès, ho fan per s'interès. Perquè 3 errades monumentals en què han fracassat en el repartiment de places, perquè pel Vic, dia 12 d'agost, ja se va fracassar, i 2 més per el vacacional. I finalment, a escat d'un mes, ho anul·len tot per incapacitat de determinar qui entrava primer.
Vox, en canvi, ha donat tot el seu suport al conseller. Després d'escoltar les explicacions, afegeix que aquesta compareixença es tracta d'una estratègia del PSI per vendre fum.
Señores de la oposición, sigan ladrando que nosotros seguimos cabalgando. Señor Rodríguez, adelante sin miedo ni a nada ni a nada. Son pocos y son cobardes. Nosotros somos más valientes.
El Partit Popular també ha destacat la feina feta per Marcial Rodríguez en aquests 2 anys i mig de govern i ha carregat contra el Partit Socialista.
Això pel que fa a l'actualitat del Consell. Mentrestant, l'Ajuntament de Palma, remodelació de l'àrea d'urbanisme. El fins ara gerent Tomeu Abad deixa el càrrec en data de dia 31 per motius personals. El substituirà Marta Mé, actual directora de projectes estratègics, que ha promès una línia continuista amb el seu antecessor. La persona que substituirà Mé encara està per decidir.
Així ho ha anunciat el regidor d'Urbanisme, d'acord, Òscar Fidalgo, en la roda de premsa posterior a la gerència d'Urbanisme. Fidalgo ha lloat la feina feta per Abad durant aquests 2 anys de legislatura, l'ha destacat per haver liderat la compra de Son Quint o el pla de xoc d'habitatge de Palma.
A banda d'aquesta qüestió, la gerència d'Urbanisme ha donat llum verda a la reforma de les zones comunes de 80 habitatges municipals per valor de 812.000 euros.
Les tasques se centraran a llevar humitats, a arreglar la fusta dels immobles i a pintar. Aquests habitatges estan ubicats als barris de Sa Calatrava, Sa Gerreria, Es Junquet i el Puig de Sant Pere. També la gerència d'Urbanisme ha fet una nova licitació de pisos a preu limitat. Escoltem el regidor Òscar Fidalgo.
S'ha luz verde a la concesión de diferentes licencias, como no puede ser de otra manera, entre las que destaca una licencia de nueva construcción para un edificio de 9 viviendas, 4 de ellas a precio limitado. Siempre es una buena noticia y seguimos sumando en ese sentido gracias a las leyes del Gobierno de las Islas Baleares.
La gerència també ha aprovat la rehabilitació de la reixa del portal del Mar de la Seu. És una peça del valor patrimonial del segle XVIII. L'Ajuntament hi destinarà gairebé 100.000 euros.
8 i 52 minuts. Més qüestions. El govern ha adjudicat el 74% de la potència disponible en projectes d'autoconsum compartit en 7 pobles de l'illa. Es tracta d'un model de consum d'energia que permet als veïnats, petits comerços i empreses consumir energia solar pública sense haver d'instal·lar plaques solars a casa seva. Això és així perquè els habitants d'aquests pobles es beneficien de l'energia que produeixen les plaques que l'Institut Balear de l'Energia ha instal·lat prèviament al terrat o a la teulada d'edificis públics.
Cada participant d'aquests projectes podrà disposar d'un quilowatt de potència en el cas dels habitatges i fins a 3 en el cas d'activitats econòmiques. Així mateix, els locals amb baix consum també podran sol·licitar-ne un. A canvi d'una quota anual de 100 euros per quilowatt assignat, les persones o entitats adherides rebran energia renovable a través de la xarxa elèctrica. Els pobles que se'n beneficien són Andratx, Bunyola, Palmanyola, Caimari, Llubí, Porreres i la barriada del Jonquet a Palma.
I s'acosta la festa de Tots Sants, que és dia 1 de novembre, i el Dia dels Morts, que és l'endemà diumenge. Aquestes festes suposen un dels principals ingressos de l'any per a les floristeries i vivers de plantes. Els planteristes i floristes asseguren que cada casa gastarà de mitjana uns 50 euros, encara que algunes cases només destinen una 20 euros a comprar flors o cossiols i algunes altres passen del 100.
Tot depèn del producte que vulgui dur al cementiri. Un cossiol d'estranys, però continua sent allò més sol·licitat perquè, segons la mida, el seu preu pot variar varia entre 5 i 20 euros. Ho explica Mateu Morro Torrents, que és un dels responsables de Viver de Santa Maria.
La majoria de persones se decanta per un estrany, perquè el tamany és voluminós, no té un preu excessiu. Ara hi ha gent que també li té manies de l'estrany i s'endú un ciclamen o s'endú un anturium. I també depèn, també hi ha gent que té un nicho, també és molt diferent de tenir una tomba que te permet posar plantes i més coses, no?
Dur flors o cocions al cementeri és un costum que es veu condicionat per diversos factors, com és el fet que les incineracions hagin augmentat en detriment dels enterraments tradicionals o que les generacions més joves segueixin poc aquesta pràctica. Els floristes, però, asseguren que les vendes varien poc d'un any a l'altre.
Segons la plantarista de Sant Joan, Antònia Mates, dur flors al cementeri és una pràctica que no ha minvat perquè els joves, en tornar vells, pensen més en els seus parents difunts.
Ja trob que la gent hi pensa en sots seus, malament sigui el darrer moment. La gent jove no hi va, la gent jove de 20 anys no hi va, però de 30 anys per amunt hi pensa, no?
Amb aquest apunt arribem a les 8 i 55 minuts del matí. Continua l'informatiu matí aquí a IBT Ràdio.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Quan falten 5 minuts per les 9 del matí, parlam de cultura. El músic mallorquí Ferran Pisà Gaià actuarà el dijous 31 d'octubre, demà, a les 8, al casal de Can Gelabert de Binissarem, on oferirà un recital de tiorba amb un repertori que recorre algunes de les pàgines més representatives d'aquest instrument a cavall entre els segles XVI i XVII. La tiorba, un llaüt de llarg mànec i 14 cordes, nascut a Itàlia cap al 1600, va ser l'instrument preferit per acompanyar el cant dels primers temps de l'òpera, gràcies al seu so profund i càlid.
Un programa pel concert, idò, que inclou obres de Girolamo Kapsenberg o Alessandro Puccini, també de Castaldi i altres compositors que varen marcar aquell naixement del repertori de la tiorba solista en un reconegut que combina sensibilitat, virtuosisme, sobretot, i una sonoritat d'una bellesa poc habitual que ens explica el propi Ferran Pisà.
La tiorba és un llaüt que va existir molt poc temps, durant uns 100 i pocs anys, en el segle XVII. I la música per aquest instrument, com que és un instrument que va existir en una època molt concreta i molt determinada, i el seu repertori també té unes característiques molt singulars.
Ferran Pisà és titulat en interpretació de guitarra i guitarra barroca pel Conservatori d'Amsterdam en instruments antics de corda polsada per part de l'ESMUC, on estudià també en Xavier Díaz La Torre. La seva trajectòria uneix la recerca històrica, la interpretació en criteris d'època i la voluntat de fer accessible al públic actual la música dels instruments antics. L'entrada al concert és lliure, però s'ha de completar primer l'aforament.
I a dolorous segador que se m'adona sa queixa.
I parlant de música antiga, avui es presenta a la llibreria Quart Creixent de Palma, a les 7 de l'hora baixa, Els cants tradicionals als Països Catalans, un llibre de l'editorial Caramella, escrit pel musicòleg Jaume Ayats. Ofereix una visió de conjunt de les situacions i les maneres de cantar a les terres de parla catalana, com a les Balears, entre la segona meitat del segle XIX i finals del segle XX.
Els cants que presenta són l'expressió d'una societat dinàmica en aquell moment i en profunda transformació, però d'un temps en què l'activitat de cantar encara era important per la construcció de la vida social. Les informacions provenen de les recerques directes que ha fet el propi autor del llibre i els seus col·laboradors durant més de 40 anys, combinades amb moltes informacions cercades amb altra bibliografia. A més, aquesta obra ve acompanyada d'una vuitantena d'enregistraments audiovisuals, sonors, que podeu escoltar a partir d'un llistat de codis QR.
Avui la presentació és a Palma, demà dijous a Sant Joan, a la Casa Museu del Pare Ginard, també a les 7 del vespre. I aquest dissabte, dia 1 de novembre, Tots Sants, el Coliseu es transformarà en un espai ple de màgia, rialles i emocions amb la celebració del Coliseu Menut, la gran festa familiar del circ i la diversió organitzada amb la col·laboració del Circ Bové. Aquesta jornada vol convertir-se en una cita de referència dins l'oferta d'oci familiar de les illes. Enguany, a més, arriba amb una edició molt especial, ja que tindrà temàtica de bruixes, morts-vivents i altres històries d'aquestes, de Halloween, així que petits i grans estan convidats a venir disfressats per gaudir d'un dia ple de sorpreses.
I serà durant tot el dia, des de les 11 del matí fins a les 4 de l'hora baixa, els assistents podran gaudir d'un ample programa d'activitats en el qual hi haurà espectacles de circ, propostes artístiques sorprenents, jocs sostenibles també i creatius per totes les edats i tallers participatius de circ, on els més petits podran posar-se a prova i aprendre les seves, o aprendre fins on arriben les seves habilitats. També hi trobarem un cavallets molt ecològics i respectuosos amb el medi ambient, un cercavila de música i, sobretot, molt de circ. Complirà l'espai d'alegria, de color i de moviment. Estià Jordà, director del Circ Bové i organització del Coliseu Menut.
Trobarem espectacles de circ de tot tipus, jocs, ludoteques, tallers de circ, cercaviles i moltes coses més que no volem desvetllar, perquè crec que serà una sorpresa quan la gent s'ho trobi.
Són les 9, ara resumim els temes més destacats d'aquest matí de dimecres. Es compleix un any de la dana en què varen morir 237 persones, la majoria a la Comunitat Valenciana, també a Andalusia i a Castella-La Manxa. I avui, hora baixa, es farà el funeral d'estat a la Ciutat de les Arts i les Ciències de València i estarà presidit pels Reis. També hi assistirà el president de la Generalitat, Carlos Mazón, en un moment en què les crítiques i el descontentament per la seva gestió continuen.
Un any més tard, les ferides continuen obertes. Es calcula que unes 80.000 persones pateixen trastorn per estrès posttraumàtic a la zona zero i que més del 30% dels infants afectats senten por davant de la pluja. IB3 Ràdio ha pogut parlar amb una professora mallorquina que fa més de 20 anys que viu i treballa a València, Lluïsa Oliver, i explica